La caravana, amb Joan Trias. El bar, una entrevista diferent.
I com cada dia a aquesta hora ja som a la bodega Bar Bartolí del carrer Vallespí del barri de Sants de Barcelona i avui ens acompanya l'actor i director de teatre i cofundador de la companyia La Cubana, Jordi Milán. Des de ben petit que va sentir l'afició del món del teatre i això el va empènyer a crear juntament amb Vicky Plana la mítica companyia teatral La Cubana. A partir d'aleshores no ha parat de crear i d'actuar, però quan va agafar més empenta va ser la creació d'una de les telesèries més estimades de la televisió catalana, Les Tresines S.A. Si anem cap al present, el 2020 s'havien de celebrar els 40 anys de la companyia, però la pandèmia va troncar tots els seus plans i no va ser fins uns anys més tard, el 2021, que es va estrenar el documental Més enllà de La Cubana, on s'explicaven els inicis i la filosofia de la companyia que ha perdurat al llarg del temps. I ara, lluny de desaparèixer, les tietes catalanes per excel·lència han tornat de la mà del podcast Tresines Pim Pam Pum, que es va estrenar el passat 13 de febrer. Però per saber de tots els detalls d'aquest currículum ple d'èxits, ja tenim amb nosaltres Jordi Milán. Jordi, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Un cafè llet, per començar avui?
Un cafè llet, sí.
Està bé, això.
Un cafè llet descafeinat.
Amb quin dels personatges de La Cubana aniries a fer un cafè, Jordi?
Ui. No t'ho puc contestar, això, perquè és molt difícil. Això és com dir-li... No sé, és com dir-li amb un... Jo no soc solter i no he tingut ni crec que en tingui fills, però diuen que, clar, que és molt difícil, no?, de dir... No ho sé. M'agraden tots. És que, en realitat, m'aniria a prendre un cafè amb tots.
Si parlem de La Cubana, què és La Cubana per Jordi Milán?
Mira, La Cubana... A veure, en aquest moment és la meva vida, és quasi es podria dir la meva vida, no? Però que en realitat no m'agrada aquesta expressió. Vull dir, però sí, el teatre, podríem dir, només que La Cubana, el teatre, per mi, sempre ha estat una cosa molt important, ha estat el meu hobby, que després aquest hobby es va convertir en professió, no? Però sense pretendre res, no? O sigui, és tota una història especial, no? Una cosa que sense cap pretensió ha anat venint, s'ha anat fent... i estem aquí, i tot és com si hagués començat abans d'ahir, i ja està, i no, sense gaire previsió, vull dir, no ens agrada fer previsions.
Ara passarem una mica la història de La Cubana, si et sembla, Jordi, però per qui encara no ho sàpiga, ho has explicat fins a la sacietat, però sí. Per qui no ho sàpiga, d'on neix el nom de La Cubana?
No, neix, som de Sitges, la Cubana som de Sitges, i a més la Vicky Plana també era de Sitges, i érem un grup de gent de Sitges que fèiem teatre, com moltes companyies amateurs en aquest país, no? Que després de sopar en un centre recreatiu, un centre cultural, fèiem teatre. Va ser el moment de que vam voler fer una companyia a part i volíem un nom que tingués vinculació amb Sitges, però que no es digués el que en aquell moment es portava, que era el teatre experimental a Sitges o el teatre no sé què. I volíem un nom que estigués vinculat a Sitges. I aleshores, entre diversos noms, va sortir el nom de La Cubana, perquè era el nom d'una botiga que tenia la mare de la Vicky, que era de moda, que no es deia La Cubana, es deia Modes Mercedes, però que antigament s'havia dit La Cubana, van repintar la porta i va aparèixer quan allò que fan els pintors feien amb els suplets abans per treure la pintura, va aparèixer el nom de La Cubana. I ens va semblar que això era com, bueno, que estava molt bé, que tenia una vinculació amb l'aventura, que tenia una vinculació amb Sitges molt gran, i li va néixer La Cubana.
Van ser difícils els inicis de La Cubana? És a dir, s'entenia el concepte de teatre que naixia amb La Cubana?
No, però no es va entendre. Però, bueno, sí que s'entenia, sí, es va entendre després, però que en principi era una gambarrada, quasi podíem dir que era una gambarrada, no? I que ens agradava. Però nosaltres disfrutàvem molt i tot va ser que, vull dir, una d'aquestes coses que vam fer al carrer l'any 83, quan es delicatessen, es va fer dintre un festival que es feia a Sitges, en aquell moment important, ho va veure molta gent del RAM, i aleshores van dir, oi, mira que original aquests nois, i ja està, i això ens va fer una mica populars, ens van contractar d'aquí el que anaven venint al Teatre Romea, que era el centre dramàtic en aquell moment, i ens va dir per fer-ho a nosaltres i a la Fura, que també vam aparèixer aquell mateix any, i de fer-ho aquí al Barcelona amb un festival que fem de diades culturals, de noves tendències, una cosa així, i ja està. I aquí és on va ressorgir tot.
Clar, aquells primers anys teníeu la vostra feina fora del teatre. En quin moment decidiu professionalitzar-vos com a companyia?
Mica en mica, perquè en realitat, a veure, tots en aquell moment no ens ho vam... A veure, la que era mestressa de casa va deixar els nens amb el marit, jo que era interiorista, doncs vaig deixar... És igual, tothom ho va deixar una mica a la seva manera, però que... No et pensis, no va ser de cop, va ser mica en mica. Anàvem fent teatre, ens escabullíem, dèiem mentides, dèiem que teníem... Estàvem, no sé, anàvem a fer bolos, però després ja va arribar un moment que vam dir, bueno, doncs això, anem a fer-ho, a veure... Perquè ens va sortir molta feina, és que per sorpresa nostra ens van començar a trucar de tota Espanya per fer aquelles delicatessen, i realment aquí és on també va aprendre molt, perquè tota aquesta experiència de fer aquest teatre al carrer d'una manera en plan sorpresiu i tal, doncs això és el que ens va fer aprendre més del que volia, del que era el teatre i el teatre que ens agradava fer.
Abans ho explicaves una mica, si per alguna cosa s'ha caracteritzat els espectacles de la Cubana és per posar sobre la taula la ridiculesa de certes escenes quotidianes, com un gran mirall per enriure'ns de nosaltres mateixos, no?
Sí, perquè clar, és que realment tot s'ho veu, és que això no ens ho hem inventat nosaltres, això està més que inventat. Tots fem teatre, el que passa és que no ens dona aquestes sensacions, no? La sensació de que realment el teatre és quan anem a veure una cosa allà al teatre i que és en un escenari i nosaltres estem asseguts. No, en canvi, la vida, bueno, la vida està plena de coses, tots, però des de tot, coses de les més, aquí mateix a la bodega pots trobar quantitat de situacions teatrals, la família, bueno, la família, imagina, les convencions familiars, un sopar de Nadal, un dia de Nadal, bueno, aquí en realitat és el dia de Nadal, un casament, un enterro, vull dir, tots tenen aquest rita que no sabem ben bé per què ho fem, però continuem fent, i si no ho fas d'aquella manera sembla que no estiguis visquent, perquè és teatre pur.
T'he escoltat en moltes ocasions, Jordi, dir que la vostra principal competència són els polítics.
Home, sí, per això no en parlem gaire de política nosaltres, no ens agrada tocar el tema, perquè ja en fan prou ells, perquè nosaltres som la competència, perquè, a veure, és que és així, si realment no fessin teatre, això és com el mestre, el professor, el catedràtic, vale, potser molt, una persona molt, molt preparada, però si després això no sap preparar-ho, no sap dir-ho, no li sap posar amb els alumnes, els deixa allà inalvis, o sigui, els deixa... No ho enganxen. Un polític, jo penso que ha de fer teatre. Jo vull que facin teatre, vaja, però jo els voto, no? Perquè m'enganyin, no? Perquè m'enganyin, però ben enganyat, vull dir, perquè si se'ls veu el llautó, se'ls veu el plomero, aleshores ja no m'agrada, no? M'agrada que ho facin bé.
Abans ens explicaves també, Jordi, que sobretot heu trobat la manera de sorprendre l'espectador, tant en espectacles com Comem el Coco, com després amb Una nit d'òpera o Gente bien. D'on sorgeix una idea com aquesta de fer el teatre al carrer, dins del teatre, i tot plegat amb la participació del públic?
Bueno, tot ve d'una mica de quan, ja et dic, quan nosaltres vam començar a fer les delicatessen al carrer, que feien coses entre els aparadors, que feien venir pedres al mercat, i ens adonàvem que realment la reacció del públic era molt millor, o sigui, el teatre que feia el públic amb la seva reacció, amb els seus comentaris, eren molt millors que els guions que havien preparat nosaltres fent de l'aparador, que no els escoltava ningú. Entens? O sigui, que era molt més ric.
I... Us ho esperàveu, però?
No. Ens vam donar compte que el teatre... que teníem un concepte del teatre, el teatre sempre tens, sobretot quan ets aficionat, tens aquest concepte del teatre, que és allà i tal, sortir a l'escenari i fer... I en canvi, quan vam fer això, d'una manera sorpresiva, ens vam donar compte que no, que havíem de ser molt més que ells, no?, perquè ens creguessin, que no diguessin, ah, mira, això és teatre, ah, és que són de teatre, no. Però en lloc que dir això, que diguessin, hòstia, que realment s'ho creguessin, no? O sigui, una mica, en aquell moment hi havia la tele, que fèiem objectius indiscretos, d'aquests que, saps, que realment tu creaves una situació i que la gent s'ho creia. Aquest tipus de cosa, que si obries el bolso, doncs havies de portar totes les coses que porta una senyora normal dins un bolso, que vestits d'una manera determinada. I després això ho hem mantingut. Diferent, però sí que ens agrada aquesta cosa molt natural, no? Encara que sigui exagerada i sigui molt, molt divertida, i, però que sigui natural, no?
Clar, segur que alguna vegada us heu trobat, però amb alguna...
I el públic, quan tu deies... Perdona, que sí, no t'he contestat. Sí. Quan tu deies lo del públic, que realment la participació i tal, és perquè ens vam adonar que realment el públic necessitava. Necessita. No, a veure, al públic no li agrada que l'estiris i que el portis cap allà i facis fer el pallasso, però sí que si el fas entrar dins un joc, juga, i li agrada jugar, però no sentir-se... I nosaltres, en els nostres espectacles, una de les coses sí que tenim és que no fem fer el ridícul a la gent, no?
Deia que segur que alguna vegada, però us heu trobat alguna sorpresa per part del públic que sí. No esperàveu. Recordo que expliques també alguna vegada que fins i tot vas acabar detingut, pot ser, Jordi?
Sí, detingut. Bueno, no sé, dues vegades. Però,
vàries, eh?
Sí, però una va ser a Madrid perquè fèiem una cosa que es deia una trama per a Teresa. Unes dones que estaven, unes senyors que estaven tancades amb una reixa, d'una manera era la zona de tancar, la reixa era automàtica, elles no es van donar compte, total, que era, es creava una situació, nosaltres fèiem venien els bombers que érem nosaltres, venia la... Però, i tot això es feia amb permisos i ben fet, però Madrid es va fer amb una... a un carrer que bueno, que era molt abans hi havia les del carrer Montera, que bueno, hi havia les prostitutes, i aleshores al costat de la Gran Via, i van venir, bueno, això ho havia organitzat el Ministeri, el senyor del Ministeri estava allà al costat nostre, i va venir la policia, que no se n'havia assabentat, i aleshores ens va dir a veure què passava, i nosaltres vam seguir el cuento, o sigui, vam seguir, no, és que ha passat això, que miri, que nosaltres, que tal, les senyores, les actrius, però la cosa va anar més, i tot i que el del Ministeri estava jo i tot, però ells anaven a l'oceu i al final van dir, detenidos, venga, todos. I la gent es pensava que eren actors, els tocaven el cul, els deien, que bueno estàs, garrulo. I els hi anaven... Però vull dir, a veure, i després vam anar tots a parar al quartelillo, però després a mitjanit ens van deixar anar.
Des de la Cubana tornaríeu a fer teatre al carrer? O l'espectador ha perdut certa màgia o il·lusió?
No, sí que en tornaríem a fer. És difícil, de tota manera, perquè ara, saps què passa? Que per fer teatre al carrer, com ho fèiem nosaltres, necessites... a veure, que les institucions, en aquest cas els ajuntaments, estigués molt per la història, no? En aquell moment vivíem un moment, estem parlant dels anys 80, on acabàvem de sortir de dormir una siesta llarga,
i la
gent, doncs, les institucions no sabien ben bé encara, volien fer coses noves, estava tot una mica així, però ara amb totes les normatives i tota la història, moltes coses de les que fèiem no ens les deixarien fer. Que és un absurd, però perquè penso que no té res a veure una cosa amb l'altra, no? Que hi ha una cosa que és l'art i tal, i en aquest cas les coses relacionades amb la cultura i altres coses, les coses normals de la vida quotidiana d'una ciutat. Però, bueno, no ens deixaria, jo crec que no ens deixarien fer.
Sí, parlem de teatre, va, Jordi. Com veus l'estat de salut de l'actual teatre català?
A veure, sempre està igual. Vull dir, que penso que està... A veure, jo està fotut perquè els sistemes són fotuts, però en canvi està molt sa en quant a que hi ha molta gent jove que és fantàstica, no?, i que està millor preparada i amb més idees que nosaltres en aquella època, no? El que passa és que, esclar, munten coses fantàstiques que les fan al garatge del seu pare i ho van a veure tota la família i els amics, i després es queden allà, no?, perquè realment no tenen possibilitats de fer-ho a pobles o teatres, etc. Es cansen, però bueno.
T'ho pregunto d'una altra manera, eh? I no et pregunto per les institucions, que de política a la Cubana no en parleu.
No.
Nosaltres, com a societat, com a catalans, cuidem prou de la cultura?
Home, a veure, jo penso que sí. Jo penso que la gent... Home, com a catalans, com a et refereixes, com a individus, que si cuidem...
Uh-huh.
Jo penso que sí. Jo penso que sí. Ho tindrien que fer més, ho tindrien que ser encara molt més, però jo penso que déu-n'hi-do, sí. Pensa que aquí, a Catalunya, en quant a teatre, que és el que jo conec, eh? Pensa que era dels llocs, i és encara continuant dels llocs, on hi ha més, potser més moviment a nivell teatral, eh?
Hem anomenat alguns èxits de la cubana com Una nit d'òpera, Gente bien, entre molts altres, juntament amb La tempestat, per exemple, que ja són èxits de públic i crítica. Però tens la sensació que el punt àlgid de la cubana arriba amb Cegada d'amor?
No, no. Cegada d'amor el que va ser és que va ser el que va tenir més espectadors. Pensa que ho van veure 1 milió i pico de persones i la producció, bueno, la producció, l'explotació va durar durant 5 anys, més un any de producció. Una cosa bastant bèstia. Però no és que sigui el... Jo no considero que sigui el punt àlgid. És el... A veure, ens vam liar la manta al cap i vam fer una cosa que, si la pensem en fred, doncs no la faríem, no? La muntada, sortir la pantalla i... Tot allò va ser un experiment, però un experiment que va funcionar. Ja està, però no és el més... No, jo penso que cada espectacle té el seu punt i sempre, normalment, el darrer que fas és el que sempre et queda com més marcat, no?
Amb la cubana heu viatjat per tot l'estat espanyol, però també en escenaris internacionals.
Bueno, no gaires, però sí que...
Alguns. L'humor és diferent segons el país que es visita, la societat, les seves costums?
El país sí, perquè el país hi ha aquesta cosa de l'idioma, que és molt important, i el teatre es comunica. Aleshores, nosaltres no som com el Tricicle, que no parlen ni aleshores poden anar a Montreal i poden anar a Nova York. Nosaltres no. Però hem fet alguna incursió, hem estat diversos cops al Festival d'Edimburg i ha funcionat molt bé i tal, a França, a Argentina, però Argentina ja no considero com si fos, perquè parlen el castellà i tal. Però en canvi, aquí a Espanya sí, aquí a Espanya sí que és molt... No hi ha diferències, eh? Jo penso que a Catalunya som d'una manera, a Andalusia som d'una altra, però tots ho entenen i connecten molt, eh? Pensa que nosaltres aquí a Barcelona som, bueno, ens coneix la gent i tal, però te'n vas a Bilbao i omplim tots els dies que estem allà, o te'n vas a Sevilla, o te'n vas a València, tot el Llevant també hi ha molta connexió.
Un altre gran èxit, Jordi, us arriba a través de la televisió, just abans precisament de Cegada d'amor. Què tenen les tresines, que encara continuen vigents, que encara hi ha gent, molta gent jove que mira les tresines i se sent identificada i riu en cada capítol?
No ho sé. La veritat és que no ho sé, perquè per mi també és un fenomen. No ho entenc. A veure, sí que és cert que les tresines som nosaltres mateixos, no? O sigui, jo penso que és nosaltres, encara que... Tots coneixem, tots tenim aquesta... una tresina o un tresino, és una qüestió de sexe, eh? És una qüestió de...
O tots som tresinos, també, no?
Tresinos, no? És una qüestió d'educació, una manera de fer, una manera de comportar-se, i ja està. Jo penso que és això, no? I després sí que és curiós el que tu has dit, que la gent jove, molt jove, molt jove, molt nens, que no... Bueno, mira, hi ha una cosa a internet que... una cosa que es diu tresinologia, i ho fa una persona que realment, quan es van estrenar les tresines, ell no havia nascut, entens? Ho ha vist després, i en canvi s'ha tornat un fan, molt, molt fan de tot això, i es coneix tots els arguments, els diàlegs, millor que jo. O sigui que,
com has viscut això, que apareixi un fenomen com tresinologia, per exemple?
No, això perfecte, home, per mi em sobta, però ho trobo fantàstic. Mira, ara mateix, amb això del podcast, o per exemple... Però és que amb moltes coses, per exemple, ara fa poc, aquí a Barcelona, es va fer un festival serialitzados, bueno, que és de sèries, i desmunten, i ens van invitar a fer com una xerrada amb una, bueno, un dels actes que feien com un homenatge a les tresines com a sèrie que havia tal. Pues, jo vaig quedar sobtat perquè es va omplir de gent, però de gent ja no de l'edat aquesta, que de la meva edat, vaja, sinó eren nanos joves i nens i pares, i bueno, és una cosa com molt, i sabien tot, ho saben el detall. Jo penso que és una sèrie que passen tantes coses i que realment és com un... són com uns dibuixos animats, vaja. És com els Simpsons, o sigui que...
Ara de seguida parlem del podcast, però clar, apareixen les tresines a TV3, us va costar fer el salt a la televisió?
No, perquè va ser un... Allò sí que va ser... Ara, els podcasts aquests l'han anomenat les tresines pim-pam-pum, però en aquell moment allò sí que va ser pim-pam-pum. A veure, sí, va costar perquè nosaltres el llenguatge televisiu no el teníem clar, però sí que tenim clar que s'havia de fer d'una altra manera, no? Que s'havia de fer d'una manera molt teatral, rural, que havia de ser un pis que fos un plató sencer, que era plató i de decorat, eh? no era un pis de veritat. Estava tot foradat. Era quasi uns precursors del Gran Hermano, no? Tot estava foradat i es podien veure les habitacions a la vegada. No sé, va ser una cosa interessant. Molta feina, però vam aprendre. I molta feina, això sí, molta, jo recordo com una cosa de molta feina. I després, el resultat, al principi no pensis que van tenir tant d'èxit al principi. Va agradar, però no... L'èxit va venir després, ha sigut el cap dels anys que ho han passat milers i milers de vegades i la gent s'ha anat enganxant, no?
Ara ens ho deia, Jordi, que també heu tornat des del passat mes de gener amb les Tresines Pim Pam Pum, aquest podcast a Catalunya Ràdio.
Això va ser una idea de Catalunya Ràdio, però no de les Tresines, va ser Catalunya Ràdio ens va cridar perquè ells, a veure, amb els podcasts havien començat a llogar els podcasts, els hi funcionava, a Torre de Vidre, etcètera, tal, crims, i aleshores volien fer alguna cosa de comèdia. I els hi semblava que, doncs, per fer-ho en comèdia, doncs, que estaria fent un podcast per l'Estasina. Ai, l'Estasina és la cubana. A mi m'agradava la idea, perquè això de les telenovel·les que jo havia vist de petits i aquest tipus de cosa, trobo que ja es pot fer una altra cosa. Però en aquell moment a mi no em anava bé de fer una cosa nova, perquè això ho has de pensar i estava en una altra història. Però... I aleshores ells em van proposar, escolta, i nosaltres hem escoltat que tens escrita la segona part, això és cert, de les Tresines, però no s'ha arribat a fer mai. I vaig dir, sí, però això no, vull dir, no, perquè no tenia el teu sentit en el seu moment, ara no toca. Però aleshores sí que se'm va ocórrer de dir, home, però el que podem jugar és amb els personatges, que és molt més senzill, que els projectes estan creats i tal, com si que Catalunya Ràdio els i les contractés per fer un podcast. I arrel d'aquí els va encantar la idea i ho vam posar en marxa i ja està. I ha funcionat d'aquesta manera. Ha estat una cosa molt interessant, eh?
Per cert, que hi participen molts dels actors originals de la sèrie de TV3. Però... com s'ho van agafar, això? T'ha costat convèncer-los?
No, al contrari. Al contrari, però era... O sigui, hi havia les tres, una de les tres, si no va poder fer-ho, i aleshores hi havia... Però una actriu de la Montse Amat, que de la companyia, i de la companyia actual, vull dir, i després... la Mercè Comes, la Montplans, i després també altres, per exemple, la Filomena Martorell, que també encara està amb nosaltres.
José Corbacho, Santi Pillán...
Bueno, el Corbacho i aquests... A veure, no estan amb nosaltres, però és com si estessin, no?, que són de la família. I els vam dir... I en diferents capítols han anat sortint, no? I ha estat fantàstic. I per ells no, jo penso que no hi ha cap problema, vaja.
Per cert, si anem una mica enrere, anem cap a l'any 2020, perquè s'havia de celebrar el 40è aniversari, abans ho explicàvem, el 40è aniversari de la companyia La Cubana, però degut a l'esclat de la pandèmia, aquella celebració es posposa. Això sí, aprofitant la parada, dissenyeu a consciència una exposició de més de 2.000 metres quadrats que es munta al Miramar Centre Cultural de Sitges el 2021 i que s'anomena La Cubana 40+1, viatge del no-res al 2021, una exposició que jo crec que va servir de moltes coses, tres principalment. Primer, per conèixer La Cubana des de dins, per aquells que portem anys i panys seguint-vos, però també per les noves generacions que no us coneixien o us coneixien poc, i tercer, per retre un gran homenatge, no?, a una companyia teatral com La Cubana des de casa seva, des de Sitges.
Sí, i un homenatge al teatre, jo penso, perquè veient aquella exposició, jo penso que te'n dones compte de què és el teatre, que és el teatre artesà, el teatre de reminiscències amateurs, no?, de on te ve tot, no? O sigui, però veient aquella exposició, podies entendre una mica de on te venia tota la història.
Si parlem d'humor, que n'estem parlant tota l'estona, arran de la cubana, com saps, el debat sobre els límits de l'humor s'ha tornat a posar un cop més sobre la taula des de darrere setmana, sobretot arran de l'acomiadament de Manel Vidal al programa Zona Franca de TV3. Per un expert com tu en el món de l'humor, l'humor té límits?
No en té que bé, entens? O sigui, no en té que bé. Això, tot lo políticament correcte va en contra de la creació. de l'art. I si, bueno, se trata de la creació, perquè si no hi ha creació, no hi ha bogeria, no hi ha obra d'art, no? Jo penso que no, que una cosa és una cosa... Penso que s'estan confonent les històries. Jo penso que no... S'ha de deixar la ment molt lliure i que el creador faci el que li sembli en tot moment, no?
Va, per últim, Jordi, si parlem de propers projectes, no sé si ens pots explicar alguna cosa.
Mira, a veure, tenim molts projectes, però concret, per un costat la pandèmia ens ha anat molt bé perquè ens ha fet, hem pogut escriure i reescriure coses que teníem pensades, sobretot de televisió, moltes coses, però resulta que no ens fan gaire cas, vull dir que projectes estupendos, millors que les dresines, però no, ni, bueno, de moment està equiparat, estem amb, xerrant, però m'espera. Per altra banda, de teatre sí que tenim uns quants projectes i que segurament serà el que tirarem i ja està, vull dir, estem amb això.
Per tant, hi ha Cubana per ràdio, eh?
Bueno, de moment és que això no es pot dir. No hi ha previsió, ja t'he dit abans al començar que no, un dels secrets de la Cubana és que no es preveu mai res. I és un dels secrets.
T'ho pregunto a la inversa, Jordi. En algun moment de tots aquests anys de la Cubana has pensat fins aquí, va, deixem-ho estar?
Sí. Home, a veure, sí, perquè, clar, igual com quan et lleves pel matí i dius, ara, Déu, avui no aniria a treballar, no? Doncs em quedaria aquí a casa tranquil·lament. Doncs, bueno, és el mateix. Vull dir, algun moment sí que es passa que dius, ah, això no sé si val la pena, uf, però després hi caus. No, perquè forma part de la, m'has preguntat què hi ha la Cubana per mi, forma part de la teva vida una mica, no? I ja no és el mig. A veure, hem tingut la sort que hem acabat vivint del nostre hobby, no? I això és un gran què. Però no és ja no perquè és el modus vivendi, sinó senzillament perquè és una cosa que t'agrada, que va amb tu i que et pot.
Jordi Milán, director i cofundador de la Cubana, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al bar. Que vagi molt bé.
A vosaltres.
No cal partir-se de nom, és una fauna que es troba per tot el món. No és pas qüestió d'edat ni sexe, és més profund i més complexa. El nostre ofici és contractar el veïnat per fer pedidos, cobrant a tal unitat. I podem rentar, penjar, pintar, brodar i encapçar, fer pedaços, cosidassos i retallar. Fem qualsevol cosa que ens proposa o qui ens ve sol·licitar. Si ho pot pagar, més bones veïnes que poguessis a una escala tombar. Sempre dispostes a donar-te respostes, a deixar-te alguna cosa o a donar-te un cop de mà. Dones amb menta d'una edat estupenda, que tenim un esperit aventurer. Seguim així sempre presidit pel lema, si pot fer-ho aquella jo ho puc fer. Som unes tresines i potser tu també.
Ràdio Estel.
Hey, hey, hey!
La ràdio nocturna de la casa té un nom. Camins.
Un programa que va a tope, oi, Pol?
Estic a tope.
Esports, reflexió, entrevistes, cultura, acció social, economia, humor i actualitat.
Bueno, actualitat d'aquella manera.
Cada vesprada de dilluns a divendres.
Serà Vietnam.
A partir de les 8 de la vesprada, Camins.
Exactament.
Exactament què? Rafa Sanahuja.
Camins a Ràdio Estel. Exactament.
Estem treballant per a tu. Transformem Rodalies. Invertim més de 1.000 milions d'euros en 101 nous trens molt més moderns i accessibles. Continuem fent passes per construir una Catalunya més connectada i cohesionada. Rodalies de Catalunya ha operat per Renfe. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
6 minuts i mig que passen de 4:45 de la tarda. Víctor Rodrigo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Bé, home. No? Content de parlar de cinema.
És setmana gran, eh?
Sí?
Home
clar. Ai, ui. Sí.
Diumenge als Òscars.
Sí. Jo
bueno, ja tinc el... Diumenge aquest dilluns, perquè sempre ens enganyem.
Exacte.
En això.
Jo tinc el cubell de crispetes ja preparat,
sí.
Eh?
Sí, i tant. I és que, tinc sentiments molt enfrontats amb la gala d'aquest any.
Ja saps que acabarà la gala, ens trucarem de l'emprenyats que estem.
Exacte,
això saps que passarà.
I serem dos bojos cridant a primera hora del matí i no serem uns gallos.
Ara. Així a grans trets, eh? Què t'esperes d'aquesta gala, va?
Jo crec que la intenció que tenen des de l'acadèmia és una mica reconciliar-se amb la indústria i amb el públic després dels últims anys entre polèmiques, tonteries
I
aquesta mena de barrabassades absolutes. Però sí que serà allò de... O posarem el focus en persones que han tornat a la primera línia, estil Brendan Fraser, que jo crec que pot ser un Òscar merescut, però crec que també va lligat a tot el relat i al final els Òscars, per qui no sàpiga, que el 2023 ja ho hauria de saber tothom, és molt política allò, intenten crear com una espècie de relat...
Hi haurà un moment de grimeta, eh?
Jo crec, molta gent... O sigui, si m'ho demanes jo professionalment, jo crec que Everything, Everywhere, All at Once, s'ho portarà pràcticament tot lo important, però crec que s'ho mereix més Spielberg i The Fabelmans. Quan parlem de cinematogràficament parlant i en qualitat. I més quan l'estadística, la vergonya, és que Steven Spielberg no guanya absolutament res des del 94.
I ja li va costar guanyar.
I va haver de fer la llista de Schindler.
Exacte.
És a dir, què més t'ha de fer? En plan, cada any t'ha de fer la llista de Schindler.
Spielberg és una de les grans injustícies de
Hollywood.
Sí, eh?
És que... O sigui... Que hi hagi una llista de personatges que tenen més Oscars, i així en la seva categoria, eh? És igual, no té per què ser director, que ell, és una vergonya. Però una vergonya literal, perquè aquest tio ha reinventat el cinema o fins i tot ha inventat formes de cinema.
Exacte.
Llavors, exacte. Si tu ets incapaç de reconèixer, no només a ell, sinó el que té al seu voltant, perquè John Williams, quantes pel·lícules ha fet amb ell? Tu saps quan és l'últim Oscar de John Williams?
Doncs no.
Crec que és el 80 i algo.
No ho puc creure. Uau.
Sí, no va guanyar ni per Harry Potter. Que dius... Puc entendre la primera, perquè té al davant El Senyor dels Anells. Que dius, vaja, dues bandes sonores. Però és que allò que fan d'intentar reconèixer-lo després posterior, perquè no t'ho poden donar, cosa que li va fer, per exemple, a Leonardo DiCaprio, que m'expliquin perquè li hem de donar pel Renacido i no per altres.
Correcte.
Pues és una mica aquest relat. I llavors, jo ja vaig emprenyat a la gala d'aquest any, perquè sé que anirà cap aquí.
Dos punts.
És el punt aquest, com amb totes aquestes nominacions a Top Gun Maverick...
Exacte.
O és que Avatar 2, és que quina vergonya és aquesta?
Compte que l'altre dia, no fa gaire, circulaven unes imatges de Steven Spielberg dient-li a Tom Cruise li ha salvat el cul a Hollywood.
Sí, però literal. Jo entenc la nominació tan tècnica com fins i tot si amplies l'espectre en el blockbuster, pot ser que hi pugui anar Top Gun Maverick. No és una cosa que a mi em grinyoli, però Avatar 2, què passa? Que hem d'aplaudir el fet que hagi aconseguit finançament per rodar 4 pel·lícules d'Avatar, sobretot estrenant-la 13 anys després, i que argumentativament la pel·lícula no s'aguanta per enlloc? O sigui, Avatar 2, tothom... Oh, no, sí, molt espectacular. Si tu has de començar a dir una pel·lícula, és molt espectacular. No, en plan, m'ha agradat moltíssim, el problema està fet.
Cameron és un
un plasta.
És un Spielberg flipat.
És un plasta. Sí, ja li agradaria. O sigui, el problema està en que es porta molt bé amb Spielberg i amb altres narradors com Guillermo del Toro o com George Lucas. I llavors, clar, està en l'ecosistema aquest de grans cineastes de Hollywood, de la indústria, que controlen una mica el cotarro. I pot fer el que li dona la gana. O sigui, Titanic i Avatar li han donat carta blanca perquè faci el que vulgui fins que es mori. Però és que, de veritat, Avatar 2 mereix una nominació a millor pel·lícula? És a dir, no hi cabia Aftersun? És a dir, has de nominar Paul Mescal, però no hi ha cap altra més nominació per Aftersun? És que a mi aquestes coses de la indústria i de les acadèmies és una cosa que em posa, però de molt mal.
Dos apunts d'ahir al primer, parlant de Spielberg, jo crec que el gran reconeixement del públic sempre l'ha tingut, però crec que és d'aquells directors que d'aquí
50 anys, Hollywood li farà un gran homenatge.
Clar, però és que és una vergonya aquesta, perquè...
El que no li ha fet mai, per cert.
Li donaran l'Òscar honorífic.
Li donarà l'honorífic.
Com a Spike Lee. Que... És que Spike Lee no li van donar res. Ahir com a director. Li van donar un parell de pel·lícules, allò guió, etc. Però hi ha uns buits terribles, com Ennio Morricone, que rep l'últim Òscar, que era el segon l'havia rebut als anys 70, i el segon el rep per la Los Odiosos 8 o d'en Quentin Tarantino, i dius... És un senyor que té 110 pel·lícules, 120 pel·lícules, de les quals 40 són icòniques. És el problema d'aquest, de mesurar-ho tot, a partir de política, mesurar per tot de productora, i és dur dir-ho, però efecto Harvey Weinstein. No com a monstre depredador sexual, sinó com a productor asfixiant, que et regalarà 14 ports per mes per tal de promocionar la seva pel·lícula i que tu el votis. Llavors, és impossible.
I segon punt, que a mi m'ha sorprès molt, tot i que siguin detalls menors de la gala, un no tan menor, a tu t'ha sorprès, per exemple, que Jamie Lee Curtis hagi dit que no va al sopar dels Oscars perquè ella se'n va a dormir d'hora, o que Lady Gaga no canti la cançó nominada... La millor cançó original.
Això de cantar és una cosa que no ho entenc. No sé si perquè té el trauma de quan va cantar la cançó amb Bradley Cooper, que va sonar allò...
Va sonar...
Terrible.
Sí, estrany.
Que la cançó de Nació d'una estrella. Però lo de la Jamie Lee Curtis jo crec que és una excusa humorística per tapar el fet del palazo que li dona a molts actors i actrius que ja hi han estat i tenen com uns compromisos que, per exemple, directors, productors o guionistes no tenen tant com els actors i les actrius. O sigui, Ricardo Darín ho explicava perfectament quan el van entrevistar a Argentina, quan havia anat ell primer per la pel·lícula, com es deia, El secreto de sus ojos, que va guanyar la millor pel·lícula internacional, i diu que és que li era igual. És a dir, jo ja vaig veure què era, vaig veure què passava... qui hi havia, i no m'interessa en absolut.
I ja està.
I hi ha gent que, bueno, és que al final, si tu vius als Estats Units, potser menges per estar en aquests llocs. I el compromís és... Jo crec que Jamie Lee Curtis ja té una edat,
sí.
Que li dona la gana, sap perfectament la carrera que ha tingut, i vinga, hombre, ja em buscareu després a la festa de Vogue o a la festa de Vanity Fair, i andando.
Va, fet aquesta prèvia dels Oscars, avui però no ens venies a parlar dels Oscars, no. Que en parlarem segur la setmana vinent, sinó que venies a parlar una altra cosa perquè aquesta setmana ha estat 8M.
Exacte, i crec que he estat fent una mica de... Perquè al final això de no ens hem de comparar amb els altres, home, com ens agrada això, eh? He vist molta secció cinematogràfica del 8M, com fent aquesta malindrada purple washing de, bueno, les grans heroïnes...
No diem ben parlar de purple washing en aquest programa.
És una cosa terrible. Jo crec que cal fer una mirada molt més cap als estigmes que segueixen molt marcats en la indústria, sobretot en la qüestió de les mirades, en la qüestió de com s'escriuen les històries, i aquell punt de misogínia, masclisme, sexisme, que fins i tot una pel·lícula com La vida d'Adele, que va ser com
preciosa,
molt reproduïda i preciosa, té estigmes molt bèsties. Sí. És a dir, l'escena sexual, allò està rodat claríssimament per un home, evidentment el director és un home, i aquestes qüestions, aquests punts de matisos, crec que és on hem d'entrar ara, perquè si no entrem en aquestes coses de metadiscurs o postmodernisme, que és una cosa que m'imposa, però de molt mala llet. Llavors, jo he volgut portar el punt aquest de els millors... És un títol llarg, sembla que porti jo la de Toda la vez en todas partes, però és els millors papers protagonistes de dones en rols que són associats pràcticament als homes.
M'agrada molt.
És a dir, allò que sembla que... No, l'hem d'aplaudir perquè no, l'assassina en sèrie, però al final aquí és com tenim nosaltres arrelat aquest tipus d'imatges o de personatges i ens sembla raríssim que el facin al revés o fins i tot l'aplaudim. La qüestió és que s'ha de seguir fent això. Llavors portem 5 exemples, bastant variats. A veure què et sembla. La qüestió és que com la setmana passada que no hi era, aquí vam fer la Revolució Padre,
sembla perfecte.
Vam començar a fer l'associació, que jo crec que queda bastant guai, de una pel·lícula amb una cançó concreta.
Val.
Perquè si no l'escena, a tu ja me les pilles totes. Llavors potser amb les cançons encara li una mica.
Compro.
Comencem amb la cinquena?
Sí.
Som-hi. Yeah, yo. Yeah, yo. Moolala. Yeah, yo. This better have my money. Y'all should know me well enough. This better have my money. Play down, call me on my blood. Està molt bé ara portar Rihanna.
Sí.
I aquesta cançó és un tema. tipazo absolut.
Sí, 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 sí.
Però el porto sobretot pel punt de l'empoderament, tal com si Rihanna ja és un referent així al nivell musical, però en el cinema, sobretot en el cinema adolescent, hi ha hagut sempre aquest buit del punt de quan surts de l'institut i te'n vas a la universitat. La immensíssima majoria de les pel·lícules d'allò Coming of Age, en aquell període high school, són tios.
Sí, sí, són tios que coneixen floreros.
Exacte.
Deixa'm-ho dir, també.
Llavors, el 2019 va sortir per mi una de les millors pel·lícules humorístiques, fins i tot de la nova generació, que és Superempollones, de l'Olivia Wilde, que és dues joves noies que surten del batxillerat, bueno, el batxillerat, com li diguin, allà als Estats Units, i clar, passen com a aquell punt de la festa final de curs, l'estiu, que hauran de decidir si van a la universitat, si no van, a quin ha anat, etc. I és com elles se n'adonen que han estat tan centrades en els seus estudis, en el seu futur, i en intentar doncs, tenir-ho una mica construït, no han, entre cometes, gaudit el que se suposa que han de gaudir en el que és la vida high school, és a dir, les festetes, aquests, els gotets de color vermell, jugar al beer pong i aquestes coses, sí. I en una nit comencen a liar-la. Llavors, per mi, lo divertit i lo transgressor, que no ho és perquè això passa, el problema és que és transgressor al cinema, és com les dues protagonistes construeixen tot un relat super desinhibit, que són unes gamberres, que són unes macarres, que tenen problemes entre elles, els punts aquests també de com veus les dinàmiques de que trenca l'Olivia Wilde, que ho fa intel·ligentíssimament, que el tio guai, capità de futbol americà, és el dolent, entre cometes. I el que sembla que es vulgui aproximar a ella per lligar-se, una persona normal. Llavors, aquest punt, només el fet de girar-ho, ja com et deixa anar les coses que dius, ah, vale.
Val.
Per fi tenim una mica una cosa del 2020.
Me l'apunto perquè jo aquesta no l'he vist, perquè saps que en tornarem a parlar un altre dia, eh? Hi ha títols que a mi no em criden.
És que, clar, posat Superempollones, que és la traducció aquesta, que és horrorosa, doncs queda bastant malament.
A mi em sona pel·lícula tipus sí. Colega, ¿dónde está mi cotxe? Supersalidos.
Jo crec que aquí a Espanya es va voler fer així, perquè no crec que no van veure la pel·lícula.
Val.
HBO la trobaràs, Joan.
HBO, eh?
HBO.
Perfecte. Anem a la quarta, va?
Anem a la quarta.
Com m'agrada a mi aquest tipus de cançons. No saps prou.
L'any 60, això, ara. Entra tan bé.
Després em diuen agafa pasta, ara m'ho dic.
Bueno, segur que et troben per gràcia,
sí,
ja, tocant
sí,
el trombó,
sí.
Aquest tipus de coses.
Sí, sí. Clarinet tocava.
És que ets d'aquests, eh? És que ets d'aquests.
Soc d'aquests.
Aquesta, per mi, és una de les pel·lícules més infravalorades de la filmografia de Billy Wilder, que és molt bèstia, haver de dir això, perquè crec que tota la filmografia de Billy Wilder és increïble. Però aquesta de 1963, en el seu moment, ja... Clar, ja va ser una bufetada, en realitat, perquè aquesta és Irma la Dulce, que protagonitzen Shirley MacLaine i Jack Lemmon, segurament una de les parelles més icòniques i amb més química de la història del cinema d'humor.
Dues feres.
Absolutes. I es basa la pel·lícula en el que jo he anomenat una mica, que és complicat, perquè és l'antítesi d'una pel·lícula que ve posterior, però per mi és l'antítesi de Pretty Woman. En el sentit que MacLaine interpreta una prostituta a París.
Ara m'entendràs, eh? Víctor, perquè m'estàs parlant, i mira, igual que em passava amb la primera que et deia, jo aquesta no he vist, amb aquesta dubto. Aquesta és la de l'habitació d'hotel?
Sí.
Val.
Que ja la Shirley va de verd, sempre amb el gosset.
Ja està.
Exacte. I el Jack Lemmon fa de gendarme.
Correcte.
Que és l'únic empanat que no sap quin és el carrer on estan les prostitutes, què passa en aquell carrer, en el bar de davant, etc.
Per situar.
Llavors, normalment, aquest tipus de trames és en les quals està el típic pesao que el que vol és salvar la prostituta, treure-la dels carrers, no sé quant... Bueno, lo de sempre. I aquí està una mica al revés, que ella se n'adona que és un pelacanyes. Llavors, la simbiosi que es crea entre ells és tan natural que dins de la temàtica forta que expliquen i la feina, entre comentes, que té la MacLaine, doncs es crea una història molt humorística també, perquè ell com decideix protegir-la a ella, i al final tota l'estona qui l'està protegint és ella a ell, que sobta perquè és un relat de l'any 63, i després te'n vas 35 anys després i ens hem de tragar els Pretty Womans, que sí, sembli que sigui com... Aquesta és... el denominador comú d'una història si per dins hi ha una prostituta. Llavors és com, bueno, no podem anar superant això, ni podem intentar canviar aquest tipus de contingut, o com la Monster, la pel·lícula de... La Charlize Theron.
Charlize Theron. Saps que hem constat avui...
La prostitució a monstruositat absoluta.
Hem començat avui, perquè la gent, evidentment, no ho sap, a micròfon tancat, que jo t'he dit, estic enfadat perquè falta una pel·lícula.
Sí.
Era Monster.
És que veus?
Era Monster perquè, vaja, jo tinc un carinyo a aquesta pel·lícula.
És un paperot absolut. Sí. Però, clar, és aquesta màgia, per mi, que és una grandíssima pel·lícula, però com no hem tingut cap mena de precedent ni cap mena d'històries, és com la pel·lícula que guanya Charlize Theron i que té com tot aquest reconeixement és una història superbàrbara, en la qual
és duríssima.
La prostitució, les zones més baixes de l'Amèrica més profunda, els assassinats, que és parteix de la base de les agressions sexuals que sempre
sí, ella. Que pateix ella, sí.
Llavors, clar, és el monstre, no?
Sí, sí, sí.
És una mica la creació aquest de la quimera mitològica.
Irma la Dulce, l'anim a plataformes o no?
La tenim a Filmin. Aneu-la a veure aquest cap de setmana, per favor.
Sí, eh?
Perquè un Billy Wilder sempre entra.
Home...
I més abans d'uns Oscars, per recordar una mica que és el bon cinema, també, eh?
Va
bé.
Tercera?
Som-hi a la tercera. Tinc l'absolut honor d'haver posat en aquests micròfons Paris Hilton.
És d'aquelles cançons que viuria eternament en aquesta cançó.
És que tal qual, eh?
Sí.
És una gran cançó.
Com, mira, Andreu, què passa, Andreu?
Però és que és una gran
no
cançó.
No t'agrada, tu, aquest tipus de cançó? Diu que no, eh?
No.
Bueno. Jo crec que fa estiuet maco, fa fins i tot...
Fa estiuet allò de la brisa, de... baixar la finestra al cotxe...
Sí, és una mica cançó d'anunci estrelladam.
Sí, una mica sí.
Té un quel toquecito.
Ja ens trucaran, a veure els d'estrella, si ens necessiten.
En aquesta pel·lícula, si em deixes dir-ho i si no també, has posat en el guió el que calgui, per favor.
Tal qual. Sí, el que calgui, i perquè jo, amb aquesta pel·lícula, que és Promising Young Woman,
sí,
de la Emerald Fennell, el 2020, just abans de la pandèmia del coronavirus, jo estava a tope en aquesta pel·lícula. O sigui, no significa que la pandèmia no, sinó que era en plan aquell punt d'efervescència, de... Clar, veig que els Oscars van ser el febrer i la pandèmia al març, i jo estava molt a tope amb això, però me'n recordo moltíssim, i segueixo sense entendre per què l'Acadèmia no li va donar el reconeixement que es mereixia, només va guanyar millor guió original, i no s'emporta el de millor pel·lícula. En un any en el qual aquesta pel·lícula era la pel·lícula i segueix sent avui dia la pel·lícula. Jo crec, de veritat, que tu portes aquesta pel·lícula el 2021, 2022 o el 2023,
totalment actual,
als Oscars, i pot guanyar perfectament. Sí. Perquè crec que és una mica... Abans parlàvem de l'antítesi del síndrome Pretty Woman, aquesta és més abonar-se al síndrome Kill Bill, però bé. En el sentit de...
Què vol dir, però bé?
En el sentit de Kill Bill, al final, és la originalitat de la venjança d'una dona en un paper que normalment sempre és de tios.
Sí.
Els Vengadores, no els superherois.
I més amb espasa.
Exacte, i els tiroteos, i el ser com l'heroi de còmic, entre cometes. Sempre havia sigut molt de tio i Kill Bill ho trenca. Però, clar, és aquell punt de el kitsch blockbuster autor, que és una cosa que ha inventat només Quentin Tarantino,
i
és
el divertiment.
És el divertiment en la qualitat cinematogràfica.
Exacte.
Aquesta, per mi, té un component polític i té un component social. I té un component d'activisme dins del cinema en el qual no et fa un missatge de no, ets d'esquerra, no ets de dreta, sinó et fa un missatge de la realitat absoluta, de les agressions sexuals que té una dona i a la vegada que està exposant una història, que són dues històries realment, una personal i una altra de context, interpel·la directament a l'espectador. Perquè en moltes escenes, tal com està fet el plànol, t'està parlant a tu.
Sí, sí.
I llavors això compromet que la pel·lícula tingui com un significat molt més gran, molt més extens, i que es mantingui molt més forta. I crec que, tal com hem tingut els últims anys aquest tipus de pel·lícules, en el sentit de que sembla que hagis de crear una cosa com molt absolutament dramàtica si vols abordar les agressions, les violacions, la misogínia o el masclisme, aquesta sobre té un punt de thriller.
Compro molt, Víctor, així com... Mira, abans parlàvem de Monster. Són dos països que no tenen res que veure, eh? Però així com parlaves de Monster, It Day, em sembla una història molt dura, però una història molt dura que li passa amb ella. Sí que et compro molt, que ens interpel·la molt aquesta pel·lícula, Promising Young Woman, i no és tant el que li passa.
No.
És el que passa.
És el que passa i sobretot el pozo que deixa. Tant la seva pròpia història com el llegat, uh-huh. el testimoni, però a la vegada també el ronron que et deixa al cap a tu com a espectador. Això segur.
Segona?
Som-hi.
La cosa més dolça i fina, la cosa més dolça i fina.
Maria Arnal, jo tinc una habilitat absoluta per ella. Si vaig tenir la sort d'anar al Festival de Pedralbes, us la recomano tots. Aquesta segona pel·lícula em toca molt el cor, perquè a més va lligada molt amb aquest cap de setmana, perquè és el director Martin McDonagh, que està nominat per The Banshees of Inisherin, que seria per mi la segona opció, perquè guanyés l'Oscar, del qual crec que és una immensa pel·lícula. I aquesta sí que es va endur bastant reconeixement, sobretot a nivell interpretatiu, gràcies a la Frances McDormand, i estem parlant de tres anuncis a les afores d'Ebing, Missouri. Si abans en Promising Young Woman parlàvem una mica aquest de la figura de la dona venjativa, en aquesta encara se li suma més el punt de la catarsi de la maternitat i la dona venjativa. Per què? Perquè la Frances McDormand interpreta una dona la qual la seva filla la van violar i la van matar, i la policia no va fer absolutament res per investigar-ho, va fer veure que investigava, com hi havia certes coses que no els hi quadraven, i hi havia certes persones que estaven suposadament implicades en un poble que és molt petit, doncs no interpel·len. Llavors l'única cosa que pot fer ella és exposar-los públicament. I què fa? Agafa tres anuncis a les afores, els típics anuncis de pancartes gegants a les autopistes, i posar uns cartells en plan la policia no fa res per la meva filla. Llavors a partir d'aquí s'obre tota... És un western urbà, i aquest punt de western urbà, clar, els westerns que sempre parlem d'urbanites sempre han sigut tios. Sí. Els John Waynes modernos sempre han sigut homes. Llavors, Frances McDormand, per mi, és la John Wayne en el millor dels sentits, perquè John Wayne com a persona és horrorosa, sinó dins del cinema, i crec que ella ha obert el camí a moltes més històries, a moltes més actrius protagonistes, que en el futur ens sorprendran moltíssim.
Deixa'm fer-ho ràpid, això. La tercera, que no l'hem dit, Promising Young Woman...
Amazon.
I aquesta quarta, que la tenim a...
Disney.
Anem a la primera, va. Portes temazos, eh, tio?
Porto temazos, jo t'he dit. I perquè hi ha més marge, menys marge per disfrutar-la. Però aquesta és Eva el desnudo, que és la número 1 per mi, perquè és la Anne Baxter, una actriu que fa el que pot i més... per pujar la fama. I és aquest tipus de relat en el qual nosaltres sempre, i a més una pel·lícula que és de l'any 54 o 56, crec que és, no, el 54, en el qual sempre hem vist aquesta reproducció de papers en tios. És a dir, allò, l'ególatra, el maquiavèlic, el que ell, de cop es descobreix que el tio ha fet 25 jugarretes per arribar a aquell punt de poder.
Sí, senyor.
I això es reprodueix amb l'Anne Baxter i amb tot un seguit de dones actrius, com la Bette Davis, per exemple, o fins i tot la Marilyn Monroe, que surt fent un paper secundari. Els tios allà estan de palomeros, de productors, de directors, de gent estúpida que acaba caient en les trampes d'aquestes dones. Una mica el fem fatal, però bé.
La tenim a...
Aquesta la tenim a Filmin.
A Filmin. Víctor, setmana que ve, Oscars?
Sí. Sí, aquest
sí.
De sí o sí, vinc, bueno, no sé si seran 15 minuts de jo despotricando.
No, farem mitja
hora. Sí?
O igual alguna cosa més.
Fantàstic.
Gràcies, Víctor, fins la propera, que vagi
bé. A vosaltres.